Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Quan passin els anys i repassem de memòria aquells anys, aquelles temporades del Sabadell d'Antonio Hidalgo, aquella permanència a Olot, l'ascens a Marbella o l'any en el qual no vam poder consolidar-nos a segona A, estic segur que la llista de jugadors que ens vindran al cap els que recordarem i serà segur el nom d'Àngel Martínez. Va arribar aquí a Sabadell amb l'etiqueta de jugador contrastat i es va guanyar des del principi l'estima de companys i de seguidors, exercint de líder en el camp, amb el braçalet de capità i fins i tot també a les xarxes socials fent les seves tradicionals arengues, per exemple, abans o després de les mil i una batalles que ha viscut aquí a Sabadell. El genoll l'ha obligat a dir prou i gairebé tres mesos després del seu últim partit, amb la temporada ja acabada, ahir a la nit anunciava que les molèsties que l'han tingut fora dels terrenys de joc en el tram final de Lliga realment eren una lesió que l'ha portat a la retirada als 35 anys. Ha tingut un temps per pair-ho, sospito que no s'imaginava que seria amb la crueltat d'un descens, i avui aquí a l'Hotel Suís s'acomiadarà posant punt i final a quatre temporades impossibles d'oblidar a la nova Creu Alta. El capi, doncs, serà un dels principals protagonistes del programa d'avui.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, un dia més a les vies de so, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Evidentment, el nom del dia d'entrada el d'Àngel Martínez. També es retira el capi del Creu Alta Sabadell en vol, el Cesc Vallribera. Felicitarem la gent del Natació Sabadell de bàsquet pel triomf al Campionat de Catalunya cadet femení, el balanç de temporada del waterpolo i molt, molt centre d'esports amb la situació contractual de la plantilla, amb l'àrea esportiva i amb la primera de la federació. Tots els detalls que es coneixen fins ara d'aquesta nova categoria.
I fora de l'hotel?
El Barcelona s'adjudica el primer partit de la sèrie dels quarts de final de la CB de bàsquet contra la Penya. El Joventut va aconseguir mantenir equilibrat l'enfrontament fins al final al Palau, però al final els blaugranes van acabar enduent-se el gat a l'aigua de 10-84-74 en el primer partit després de perdre la final de l'Eurolliga. La nadadora paralímpica Teresa Perales serà guardonada amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2021. El Barça ha anunciat la incorporació d'Emerson Royal, lateral dret del Betis, pel qual pagarà 9 milions d'euros. Els blaugrana tenien el 50% dels drets del jugador i, a més, segur que sabeu ja que el Real Madrid ha confirmat el retorn de Carlo Ancelotti. El tècnic italià prendrà el relleu de Zidane al capdavant de l'equip, trencat el seu vincle amb l'Everton. Ara signa per 3 temporades amb el conjunt madridista, on va guanyar, entre altres coses, la dècima i on també va ser destituït l'any 2015.
I a les xarxes socials.
La llau de missatges que ha rebut el capi Àngel Martínez en les últimes hores. Rescatem un en concret. Més que res per qui és i perquè no piulava des del mes de novembre. Antonio Hidalgo, l'entrenador, deia això: lleialtat i compromís, creient i empentant sempre, sempre el millor està per venir. Gràcies al meu capità.
De quin partit no estarem pendents?
D'un Cuba Illes Verges Britàniques. Primera ronda de classificació pel Mundial a la zona de CONCACAF, partit que comença avui a 11:45 de la nit.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exporter i exentrenador de waterpolo del club Manel Silvestre, el món de la natació Erika Villaécija i Mari Pau Coromines i l'exarlequinat David Forniés.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Som-hi, entrem en matèria. Aquest dimecres, segon dia del mes de juny del 2021, crec que és el moment d'explicar-vos la meva absència durant mesos. D'aquesta forma, començava l'anunci amb un comunicat de les xarxes socials de la seva retirada al capità del centre d'esports, Àngel Martínez, ahir a la nit. Una lesió al genoll ha obligat el gironí a penjar les botes als seus 35 anys. Les quatre últimes temporades les ha passat al centre d'esports, lluint el braçalet de capità arlequinat i amb els següents números: 114 partits entre Lliga, Playoff i Copa, 2 gols contra el Teruel i el Lleida Esportiu, la permanència d'Olot, l'ascens de Marbella i, tristament, també el descens de diumenge a Andúbar. Àngel Martínez, capi, què tal? Com va l'ànim?
Hola, bona tarda. Bé, mica en mica millor. Encara és molt recent tot i bueno, païnt una miqueta, però bé.
El teu últim partit va ser a principis de març. Des d'aleshores, quan saps al 100% que aquell va ser l'últim dia, que no n'hi haurà més?
Bueno, jo sí que, veritat, després de Nadal ja començo a tindre molèsties i, bueno, els darrers partits ja jugava, bueno, no jugava còmode, jugava amb el mal al genoll, bueno, gestionant una miqueta com he gestionat, no?, els darrers anys des de la lesió, he tingut que conviure, no?, amb el dolor, inflamació, bueno, a vegades la gent no se n'adona, perquè per la tele no se n'adona, però jo sí que sentia cada trepitjada, pues, sentia, no?, el dolor, la inflamació, i després ja no era només en el camp, era després, quan arribava a casa, pues era brutal, es feia incompatible. I bueno, vam fer, derivat d'això, l'últim dia crec que va ser Màlaga, ja, bueno, ja vaig jugar com vaig jugar, i bueno, aquella setmana sí que decideixo fer proves per mirar a veure ben bé què passava, i bueno, les proves van ser, pues, devastadores, no?, el genoll. En aquests 4 anys que he jugat, doncs, imagina't, molta càrrega, molts de partits, i el partit inicial, i està fos, però d'una manera molt preocupant, que ja no m'afecta no només pel tema que no puc jugar a futbol, sinó que el dia a dia he tingut episodis del meu dia a dia, de casa, de, bueno, coses heavies que, bueno, que ja van fer que digués fins aquí arribar, perquè ja no podia ni gairebé ni caminar, ell a casa, i bueno, amb les nenes al voltant i tot, ha sigut dur, però una decisió que es tenia que prendre, i bueno, al final, la sort que he tingut, que he pogut cada dia gaudir del vestuari, del suport dels meus companys, que amb ells, tot i que el genoll em va matar, m'han mantingut ben viu fins al final, i bueno, ha sigut maco, tot i que al final no ha sigut el desitjat, però el creure i veure tot l'equip implicat, i bueno, ha sigut molt, molt màgic, i bueno, al final acabar amb l'orgull d'haver-ho intentat, que no ha pogut ser, i bueno, sense demanar ni fer-me sang, al final el genoll m'ha parat, jo em veia bé per continuar, físicament estava molt bé i tot, però clar, el genoll al final i fins aquí, ara toca això, toca mirar pel meu futur, de quedar-me bé per poder tindre una vida i gaudir amb la meva família, i res més.
Clar, al final és un tema de salut no esportiva, sinó en el teu dia a dia. El fet d'haver tingut un temps per pair-ho fa que ara estigui una mica més digerit o mig digerit en aquests mesos que han passat?
Sí, a veure, el meu genoll, això ha vingut ara, però jo porto des de que vaig sortir d'Anglaterra, aquell estiu que vinc al Sabadell, aquell estiu jo estava pensant en retirar-me, perquè el genoll estava molt malament, vaig estar 2 temporades senceres recuperant-me i bueno, estava malament. I mira, el Sabino de Sabadell va confiar en mi, em vaig poder recuperar, molts de partits vaig agafar el ritme i he pogut competir un bon nivell, però fins aquí ha arribat. I jo era conscient que si no era en un any, 2 anys, al final el genoll era el que diria prou, no? Perquè vaig arribar, me'n recordo, fidel al físio, o sigui, ni s'explicava com podia estar jugant amb aquest genoll, perquè al final és també el mires i són aquestes cicatrius tan grans i està molt deformat i tal, però bueno, jo al final gestionava això i podia fer. Però sí que evitar que he tingut mesos per anar fent-me la idea i tal, però sí que evitar, per molta idea que et facis, quan arriba el moment, quan l'anuncies, i sobretot a la tornada. La tornada del partit de Miranda va ser brutal, tant pel cop que va ser, perquè bueno, al final quan baixen jo ja sóc conscient que no segui bé, però sí que jo patia pels meus companys, pels companys, i més pel que portem aquí temps i hem fet tot això, el miracle de pujar Pedro Capó, a l'Aleix, amb Josu, tota aquesta gent que ha picat molta pedra i està a segona, a mi em sabia greu per ells, no tant per mi, però em feia molta pena. I sí que és veritat que a la tornada, pues, bueno, cada quilòmetre que ens aprovàvem amb l'avió, pues, allà sí que estava fotut, allà sí que estava en silenci, estava perquè sabia que estava més a prop d'arribar a casa, i una vegada que arribes a casa ja no hi havia com t'entrega, saps? O sigui, era el final. Però com et dic, he tingut temps per pair-ho i ara sí que assimilar una miqueta, perquè hi ha molts de missatges que encara perquè m'has llegit al míster, però ni l'havia vist. I bueno, ara mica en mica fent-me la idea, visquent el dia a dia, ara estic a casa amb els pares, que he vingut a menjar, i estic aquí a la meva habitació, quan era jovenet, i el meu pare té totes les fotos de l'Espanyol, del Rayo, del Girona, i al final és el que et queda, no? El futbol, o la vida del futbolista arriba al final, però al final el que durarà per sempre i mai se n'anirà és tot aquest, tots els records, la gent, les batallites que podem compartir en un sopar, i amb tot això em quedo. He sigut una afortunada d'haver tingut la carrera que he tingut. Al final no ha sigut el somiat, però no per espatlla tota la resta. I bueno, mica en mica, ja t'ho dic, fer-me la idea, remet molt de missatges, com sempre, des a tots els equips que he estat, he rebut sempre molt de suport per tothom, una estima brutal, tant a Anglaterra com aquí, i al Sabadell igual. Des del primer dia que vaig obrir la porta al vestuari em vaig sentir respectat, estimat, i l'altre dia quan em vaig despedir de tothom, pues, bueno, va ser difícil, però també va sortir per la porta, i bueno, surts amb orgull d'haver-ho donat tot, d'haver fet tot el que podies, i de sentir-te estimat, que al final l'altre dia això, de sentir d'estimar, i això és el que dona sentit a tot.
Alguna cosa hauràs fet bé també per sentir-te tan estimat, perquè al final el tema dels missatges que deies és que tenia la llista per aquí i és llarguíssima i m'hi podria estar tot el programa, però no només és l'Antonio, el Pedro Capó, el Josuaz Coidi, l'Aleix Coc, Liam Mackay, Adri Cuevas, Aaron Rey, gent d'altres temporades, Carlos Cobo, Pajarero, Xiquer, Trápaga, Beitia, Collet, Felipe Sanchón, sí que t'hi estaràs una bona estona, unes quantes setmanes aquí repassant sí, missatges.
Per un moment estaré entretingut.
Deies tu, ara la imatge aquesta que m'has fet venir al cap de la teva habitació, de casa dels pares, amb tots els records, etc. Evidentment, tu no has amagat mai la teva passió per l'Espanyol, casa teva des de ben petit, però en aquesta escala d'equips on has estat i on t'has sentit també com a casa, on situaries el Sabadell?
Buah, mira, és impossible comparar un club amb un altre. I ja t'he dit que tots els clubs que he estat, no sé per què, però he sigut super especial, super diferent, i cadascun. El Rayo Vallecano vaig estar només un any, però va ser un any brutal. Va ser la primera vegada que sortia de l'entorn Girona-Barcelona, anava allà a viure sol, i viure allà, sortir del Niu, de l'Espanyol, i viure allà un futbol professional va ser brutal. A Anglaterra ni t'imagines. A Blackpool va ser especial, però clar, el Sabadell... I ha sigut una etapa de la meva vida que ja era conscient de tot. També sortia d'una lesió que jo pensava que no tornaria a jugar, i va ser com un regal. Han sigut 4 anys de bonus, d'extra, que no m'esperava jo i m'ha regalat el futbol. O sigui, és veritat que bueno, al final m'he fos el genoll a la gespa, però no ho canviaria. I clar, aquí ja te n'adones, tens una experiència, tens una il·lusió brutal, estàs a segona B, un món que bueno, que mai havies estat, i ves gent que pica pedra, gent que, hòstia, que se mira les coses abans de comprar-la, que si la lloguer, que si no sé què, ves un futbol molt, molt real, molt, molt de carrer, i, hòstia, això a mi va agradar. I també, bueno, agafar les rendes, ser important a l'equip, ser capità, gestionar, però ja, tema d'estuari, no sé, ha sigut una etapa molt maca. I després, bueno, que dir de l'afició, si la resta només tinc bones paraules, el Sabadell és brutal. Jo l'altre dia, quan estàvem al partit, hi havia gent que havia viatjat fins a Miranda per estar darrere d'una grada que no veia ni el partit, però només perquè la gent escoltés, i acaba el partit que el teu equip baixa i ells estaven animats, els jugadors. O sigui, això no ho trobes arreu, és brutal. Ha sigut molt especial, i l'estima de tota la gent, aficionats, treballadors del club, la premsa, o sigui, ha sigut 4 anys que no m'esperava, que he gaudit moltíssim, perquè hem viscut molt i molt. Amb el míster on parlàvem, és que en un marge molt curt hem viscut de tota la manera, hem plorat d'alegria, hem plorat de pena, o sigui, hem plorat per tot, i ha sigut algú molt, 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 molt especial. El Sabadell, us imagina, per mi, estic en sèrio, al final no... Bueno, ha vingut com ha vingut, però jo, si penja les botes i que l'últim club hagués sigut el Sabadell, amb tot el que hem fet, sí que és veritat que acaba sent un descens, però bueno, deixa el club en una situació millor que on l'havies trobat, i tot el que hem viscut, és que és un orgull, sona molt típic, però la veritat que ha sigut un orgull immens. O sigui, portar la samarreta del Sabadell i via fins aquí arribar deixant el club i haver estat en Sabadell, per mi és molt especial, ja t'ho dic. I tots els equips han sigut especials, evidentment l'Espanyol, on debutes, arribes a primera i tal, però és que l'equip del meu barri és màgic, quan ets un nen i estàs jugant, és supermàgic, no hi ha comparació això amb quan, bueno, ja toques la professional i veus el món professional, és una altra història. És a dir, a l'Espanyol perquè vaig debutar, a Blackpool perquè vaig ser, bueno, va ser molt especial també durant Anglaterra, i el Sabadell ha sigut el colofón final a la meva carrera, ha sigut molt especial, he gaudit moltíssim, 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 i bueno, per mi és un orgull, sempre dic que l'últim club va ser el Sabadell, on he viscut aquests 4 anys, que no m'esperava, que m'ha regalat el futbol i que he gaudit moltíssim.
Aquí el gran pro, la gran espina, suposo que és el final per tot, no? Perquè per un moment ens vau fer creure en l'impossible, del Corcón vam sortir tots donant per fet pràcticament que baixaríem i ens hem quedat a només un gol. I pensant que, com sou així de tossuts, encara aconseguiríeu aquest miracle també, i fins i tot en el teu cas, crec que com a mínim aquí a Espanya és l'únic descens que has tingut, diria, i a sobre, en l'última jornada, entre cometes, perquè no depeníem de nosaltres mateixos, però qui falla és el Rayo i l'Espanyol, o sigui que en el teu cas més cruel no pot ser el desenllaç.
Sí, la veritat que sí. A veure, jo he somiat molt de cop, no?, d'acabar, de mantenir la categoria i marxar, bueno, com més. Però bueno, que al final la feina i el que has fet és el mateix, canvia el resultat, evident, però tot el que hem fet aquests anys segueix més el mateix, i la veritat que jo veure els jugadors que ja ens donaven per morts setmanes enrere i la cosa era difícil i continuar junts, perquè és molt difícil, quan venen de bé tot és molt fàcil, tothom va junt, però quan la cosa ve malament és molt fàcil que es desfaci el vestuari i tot, i jo veure l'equip junt fins al 20 segon, allà tots mirant els resultats, fins l'últim partit, que hem estat vius. I sí que és veritat que, bueno, al final fas comptes i t'imagines, i el que pensaven que podia donar-se, que era més fàcil, no es va donar, però clar, tampoc pots esperar que algú faci el teu per tu. Jo em quedo en que l'equip ha estat fins l'últim segon de l'últim dia junt, competint, i amb esperança. L'esperança ha sigut molt maca, perquè viure amb esperança i viure fins al final creient que podia ser, va ser un pal difícil, però tot aquest recorregut que hem viscut aquesta setmana, l'última setmana, arriba allà on pensaves que el més difícil era guanyar, i guanyes, i el que pensaves que era més fàcil era l'altre, no, però tampoc pots, clar, tampoc pots anar a l'Espanyol o al Rayo a tirar-li pedres perquè, bueno, perquè no han fet els deures ja estaven fets els seus, però bueno, que no t'han favorit al final el seu resultat. Jo crec que les coses van com van, que al final qui baixa o qui puja són 42 jornades i no cal buscar tercers culpables o res. Ara el que s'ha de pensar és en l'any vinent, que el club amb el que tingui, no sé si el míster continuarà o no, però esperem que sí, perquè seria molt positiu per nosaltres i per l'interès del club, que carreguin les piles, que bueno, que un altre cop facin un equip competitiu, una bona unió en el vestuari, i l'any que ve serà un altre any, i d'aquí unes setmanes tornarem a parlar d'il·lusió, d'esperança, a continuar a començar la pretemporada pensant en objectius, i tot passa. Sí que és veritat que tindrem que parir això unes setmanes, però d'aquí unes setmanes començarà una nova temporada, la gent s'animarà, la gent s'emplenarà d'il·lusió un altre cop, i bueno, jo des d'on pugui ajudaré al club, seguiré el club i esperem que l'any que ve sigui un bon any i tornem a somriure ben aviat.
L'últim, Àngel, i a partir d'ara què, en el teu cas? Perquè parlàvem del Sabadell, però seguiràs vinculat d'alguna manera al futbol o...?
Pues no sé, ara la veritat que el que vull és desconnectar, estar amb la família, gaudir de cap de setmana amb les nenes, que ja sabem que el futbol professional té aquestes coses, que la família al final, cap de setmana... Aquest cada setmana aniré a veure la meva filla jugar a bàsquet, que mai puc anar, i per sort s'ha allargat dos partits més i podré veure-la, perquè només veig alguns vídeos que m'envia la meva dona o alguna foto, i bueno, gaudir d'això ara desconnectar uns mesos, perquè el necessito, tant el meu cos com la meva ment ho necessita desconnectar. Ara aniré contestant mica en mica a tota la gent que m'ha escrit, que ha tingut el detall, i d'aquí agraeixo a tothom que m'ha escrit o ha pensat en mi o m'ha agraït tot aquest temps. També demanar perdó a tanta gent que durant aquest temps m'ha preguntava per què no jugaves, o va, Capi, que l'any vinent sí, o que necessitem el camp, i tampoc volia fer públic ni res per la situació de l'equip, volia esperar a que acabi la temporada. O sigui, ja molt agraït a tothom i res, ara desconnectar, però m'imagino que d'aquí no gaire una altra vegada al futbol sempre. Som el que som futbol, hem viscut futbol des dels 4 anys. És l'únic que ha fet futbol, o sigui que segurament el futbol m'obrirà alguna porteta que miraré i m'agradarà el que veuré i entraré cap a dintre sense pensar-ho.
Doncs estarem pendents a veure quina és aquesta porta i mentrestant tens feina, com dèiem, de respondre a tothom i a gaudir també d'aquest merescut descans i d'aquestes petites coses de la vida que deies tu també, que es troben a falta en la voràgina de partits, entrenaments, etc. Capità Àngel Martínez, un autèntic plaer, ja no avui, que també, sinó els últims 4 anys, aquests 4 anys tan especials que deies tu que t'ha donat el futbol aquí a Sabadell, i moltíssima sort d'ara endavant. Una abraçada enorme.
El plaer ha sigut meu. Una abraçada enorme i ja sabeu que quan vulgueu en teniu aquí.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
...21 minuts de programa, d'aquells programes... Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
D'estripar el guió, com estic fent ara, i vinga, i a fer directe i a fer ràdio... la veritat és que la història bé s'ho valia, i els 4 anys d'Àngel Martínez, Capi... doncs requerien un comiat segurament diferent en la part esportiva al que ha acabat sent, sense poder jugar, amb un descens, etc. I feia una mica de mal. A mi, com a mínim, tot i que és un tio positiu, les coses com són. O sigui, ha estat un desenllaç molt cruel per la carrera d'un Àngel que ha estat en grans equips, en grans categories, i que malauradament s'ha hagut d'acomiadar així.
Sí, i el pitjor és el que ell estava comentant. Al final, per sort o per desgràcia, en aquest cas jo crec que per una part de sort el públic, l'afició no ha pogut anar a l'estadi, per tant ha pogut passar el fet ha pogut passar una mica més desapercebut, però els que sí que hem tingut aquesta sort de poder anar habitualment a l'estadi, d'estar per allà, el veies patir ara al final, perquè sobretot quan un no vol enganyar, però tampoc no pot dir la veritat al 100%, no? I quan li havies de fer, com a tots els jugadors quan estan tocats, no? La típica pregunta de i com vas, i quan et queda, i veus que la resposta doncs és excessivament ambigua, no et diré que tu intueixes, perquè ara seria mentir, si digués que allò de jo ja lo sabia, estaria mentint completament, però veies que alguna cosa no era normal, no? Habitualment el jugador quan s'està recuperant, doncs et dona un termini aproximat, doncs vaig millor, ja estic entrant o no estic entrant, o em queda això o em queda allò, i a menjar era una mica el bé, ens ho estem mirant, i aquest ens ho estem mirant quan sabies que no estava entrenant ni tan sols amb els lesionats, anem a dir-ho així, és que alguna cosa no era normal, no era del tot normal. I ara, quan ja tens la certificació, quan ara ve la confirmació de fets, doncs ara pots encaixar, no?, allò, les peces del puzzle, ara sí que encaixen totes i dius, ara entenc el perquè de moltes coses.
Va, anem a parlar d'altres històries, perquè la veritat és que avui era un dia que prometia molt i que ens està deixant molta cosa en l'òrbita Centre d'Esport Sabadell, per començar aquesta polèmica oberta entre l'entitat i l'Ajuntament. Ahir escoltàvem Esteve Calzada reclamant més suport institucional. I en aquestes últimes 24 hores, qui hagi anat una mica perdut, qui no hagi estat a la White, a les xarxes socials, s'ha perdut un creuament de comunicats entre Sant Roc i la Nova Creu Alta, per entendre'ns, i una polèmica que la veritat ha anat increixendo.
Sí, sobretot perquè, com dius, la compareixença de Esteve Calzada, ja ho dèiem ahir a l'Hotel Suís, havia estat especialment contundent a l'hora de referir-se a tota la part del no suport, segons ell, institucional, o no suport a l'altura del que mereixeria un club professional, deia ahir el president. A altes hores de la vespre, tarda, nit, va arribar el comunicat des de l'Ajuntament de Sabadell, on es feia una mica el factor aquest de posar números en què havia consistit o en què consisteix el suport que l'Ajuntament li dona al Centre d'Esport Sabadell. Al final, per englobar-ho tot plegat, Adri, per no anar ara fent allò desgranant per partides, sinó en contundent, el número global, es diu des de l'Ajuntament que el darrer any s'han aportat més de 700.000 euros al Centre d'Esports Sabadell, a banda del que no s'ha ingressat per al cànon d'utilització de l'estadi, etc, etc, no? Aquest és l'esforç, segons l'Ajuntament, l'esforç que s'ha fet des de la institució amb una entitat, a més s'agafant una mica també a l'any complicat que hem viscut tots plegats, i minuts després, o un parell d'hores després, arribam encara un últim comunicat, com a mínim fins a hores d'ara, del Centre d'Esports Sabadell, sorpresos, anem a dir-ho així, per la resposta pròpiament dita, no? Aclarint alguns conceptes. De fet, després el president Esteve Calzada deia que havia volgut matisar o com a mínim explicar d'on havien vingut, no? El Sabadell parlava de...
Interpretació desconcertant,
sí,
crec que era.
Sí, correcte. El concepte era això, desconcertant, no? L'aspecte del que havia estat la primera roda de premsa, la resposta des de l'Ajuntament i, com diem, aquest aclariment per part del Centre d'Esports Sabadell. Dic fins aquí comunicats.
Sí, perquè avui ha tingut continuïtat, sí, la polèmica aquí, a Ràdio Sabadell.
La polèmica ha continuat. De fet, tenim una última hora des del grup municipal d'Esquerra Republicana que avui han visitat la nova Creu Alta. S'han reunit amb integrants de la direcció general del club, amb Bruno Batlle, per exemple, amb el director general, i han explicat, o han comunicat ara fa una estona, que volen convocar una taula on els 6 grups municipals, actualment amb representació a l'Ajuntament, evidentment, puguin seure tots junts amb el Centre d'Esports per trobar una solució i per, anem a dir-ho així, solucionar o buscar solució a aquest conflicte i a aquestes discrepàncies. Però prèviament això, com dius, avui tocava tertúlia política al Cafè de la Ràdio amb la Mireia Sanz, sempre els dimecres després del ple municipal del dimarts, del primer dimarts de cada mes, doncs hi ha aquesta tertúlia. I ha estat un dels arguments. Comencem per sentir el regidor de govern, un dels dos grups de la coalició de govern del Partit dels Socialistes, del PSC. Eloy Cortés era avui aquí al Cafè de la Ràdio i puntualitzava el perquè d'aquest comunicat ahir des del consistori.
Com a govern municipal, el que vam fer va ser puntualitzar i aclarir el suport que dona l'Ajuntament al Centre d'Esports Sabadell, no? Que és més que considerable, com va quedar evidenciat ahir, i que això no treu, òbviament, la solidaritat amb l'afició i amb els jugadors per aquest descens, i que el suport hi continuï sent, no? I, per tant, era una resposta per clarificar i deixar aquest suport de l'Ajuntament al Centre d'Esports Sabadell en un moment on el president del Centre d'Esports Sabadell va qüestionar que fos suficient el suport que donava l'Ajuntament, o va vincular, no?, la possibilitat de seguir avançant o de tirar endavant el projecte al suport de l'Ajuntament, quan al final, sent una empresa privada, hi ha molts altres factors que hi han de contribuir.
Això, l'opinió, o l'única veu, vaig a dir-ho així, Adri, perquè fins ara només hem sentit, no havíem sentit ningú, havíem llegit, comunicat, i alguna piulada, per exemple, de la pròpia alcaldessa de Marta Farrés, responent a algun dels seguidors del Sabadell que qüestionaven el paper del govern en aquesta història. L'única veu, la d'Eloy Cortés. Des de l'oposició, en aquest cas, qui ha obert la porta al debat, el portaveu del grup municipal de Ciutadans, Adrián Hernández, mostrant en el seu cas el seu malestar pel comunicat, vindríem a resumir-ho en fons i forma, pel to, i sobretot deia també Hernández, pel moment, bàsicament, en el qual ha arribat aquest comunicat.
És l'hora de relaxar-se, de parlar i de sumar juntament per la ciutat i no de fer comunicats que l'únic que fa és posar mala maror en una situació de tristesa general que tenim al conjunt de la ciutat. Per tant, apostem per l'esport, apostem per la marca Sabadell, apostem pel Centre d'Esports Sabadell, apostem per la promoció de la ciutat i deixem-nos de polèmiques innecessàries que no sumen. Jo crec que és important, sobretot, que no només en els bons moments fer-nos la foto amb el Centre d'Esports Sabadell, sinó sobretot en els moments més difícils donar un recolzament, i no fa falta que sigui públicament, sinó en reunions internes per solucionar les problemàtiques que tenim ara mateix amb el club.
L'opinió d'Adrián Hernández, en aquest cas, del grup municipal de Ciutadans. Havien estat els dos grups que, d'alguna manera, han obert aquest meló aquest matí, però, com diem, ara fa una estona, el grup municipal també d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sabadell ha fet aquest comunicat, Adri, aquesta nota de premsa, anem a dir-ho així, en la qual instaven a la resta de grups, els altres 5 grups amb representació a l'Ajuntament, a crear aquesta taula de negociació, de diàleg, digue-li com vulguis, per mirar de, insistim, de desencallar aquest conflicte que s'ha generat des d'ahir al migdia aproximadament amb les paraules d'Esteve Calzada i amb les conseqüents reaccions que hi ha hagut a les últimes hores.
Just 2:45 de la tarda, Equador del programa. Ja us deia que teníem molta teca, a part de la polèmica al voltant de les paraules d'Esteve Calzada i l'Ajuntament de Sabadell, després d'acomiadar també a Àngel Martínez, el capità que plega obligat per la lesió al genoll. A tot això pendent també de la vessant més purament esportiva, podríem dir, perquè un dels noms propis d'ahir va ser el de José Manzanera, recordem, el director esportiu del Sabadell, que té un any més de contracte, però amb la seva continuïtat encara no decidida. Recordant una miqueta les paraules també de la roda de premsa, de la compareixença que escoltàvem aquí en directe a Ràdio Sabadell ahir d'Esteve Calzada. Avui, Sergi, s'ha reunit Manzanera amb els responsables de l'àrea esportiva del Consell d'Administració, oi?
Sí, amb l'Àxel Torres com a conseller i, per altra banda, amb el director general del club, el Bruno Batlle. S'han reunit a tres, per dir-ho així, a l'estadi de la nova Creu Alta, per tractar aquest futur de José Manzanera. Deia ahir el president Esteve Calzada que se li havia encarregat un informe exhaustiu de com havien anat les coses aquesta temporada, que se'l volia escoltar a l'hora de prendre una decisió. Doncs no ha millorat massa el panorama, tot s'ha de dir. Segons ha pogut saber aquesta casa, la relació ara mateix està molt freda, però molt freda. Per part del director esportiu no va sentar gens bé el to de les paraules de Calzada ahir a la roda de premsa, deixant-lo massa obert al seu futur, com diem, tot i tenir aquest any de contracte. I d'alguna manera avui se li ha fet saber el desig de que continuï, se li ha fet saber que el Sabadell compta amb José Manzanera per la propera temporada, però diguem-ne que no ha estat una resposta immediata, ni molt menys la del valencià, sinó que Manzanera ha demanat temps, ha demanat ara prendre's com a mínim unes hores de reflexió i que això, insistim, en les pròximes hores ha de donar resposta a aquesta, entre cometes, ho diré així, oferta de continuïtat, tot i que, insistim, el contracte existeix. Per tant, en tot cas, si José Manzanera finalment no volgués continuar al Sabadell, no seria tant no acceptar una proposta, sinó seria renunciant a l'any de contracte que el vincula encara amb el Centre d'Esports Sabadell. Salvant totes les distàncies, és el mateix que pot passar demà. Recordem, demà Antonio Hidalgo es reuneix amb Esteve Calzada, l'entrenador, amb el president, també per tractar el futur, partint de la base que el de Canovelles, Adri, també té un any més de contracte, però aquí sí que poden entrar altres factors. Insistim, pel que fa a la direcció esportiva, José Manzanera ja sap que el club compta amb ell per la propera temporada, que volen que es compleixi aquest any de contracte que tenen encara en vigor. Ara, però, la pilota estaria a la taulada de Manzanera i Manzanera ha demanat unes hores barra dia per poder acabar de respondre afirmativa o negativament a aquesta proposta de continuïtat al Centre d'Esports Sabadell. Avui Manzanera, demà Antonio Hidalgo.
Per tant, continuem amb aquesta incògnita, més enllà de tots els moviments i les reunions que estan havent-hi. Parlant de futur, avui al Pau Vitorí l'hem tingut força entretingut perquè ha hagut de buscar i remenar aquí i allà per trobar les claus de futur de la nova categoria a la qual estarà el Sabadell, aquesta primera edició de la primera RFEF, de la primera de la Federació. Escolteu, no perdeu detall d'aquests 3 minuts repassant què ens espera la pròxima temporada.
Sistema de competició.
La tradicional segona B de 80 equips que coneixíem, a excepció del curs passat per la pandèmia, dona pas a una lliga de 40 dividits en dos grups de 20. El calendari tindrà 38 jornades i està per decidir quan començarà, tot i que es parla de final d'agost o principi de setembre. El campió de cada grup pujarà directament del 16è al 20è, baixaran a la segona RFEF i del segon al cinquè es farà un play-off de dues eliminatòries en una mateixa seu i a partit únic, amb pròrroga inclosa i només tanda de penals si els dos equips han acabat en la mateixa posició.
Composició dels grups.
És un dels punts estrella de la reunió de demà. La distribució s'ha de fer per criteri geogràfic i alguns mitjans apunten que no hi haurà fumata blanca, tot i que es posaran propostes damunt la taula. La que ha agafat més cosa en els últims dies passaria per dividir el país en nord i sud. El Sabadell, per tant, jugaria amb la resta de catalans i l'Andorra i també visitaria Navarra, el País Basc, La Rioja, Castella i Lleó, Cantàbria i Galícia.
Plantilles.
A l'abril, la federació va anunciar que cada equip disposaria de 24 fitxes, 3 per porters, i que 8 d'elles haurien d'anar destinades a sub-23. Aquest últim punt va aixecar polseguera, ja que els clubs entenien que la norma beneficiava els filials, i no es descarta que la xifra final es pugui veure reduïda demà. No hi haurà, per cert, límit d'extracomunitaris. El límit salarial dels jugadors també serà un dels punts de conflicte. Al marge de la reunió, segons Cazurreando, la federació vol que sigui de 24.000 euros anuals i l'AFE 38.000.
Criteris econòmics i televisius.
De moment se sap que els clubs hauran de presentar un aval de 200.000 euros per participar, una quantitat que seria superior pels clubs amb més pressupost. Els 40 equips rebran 50.000 euros de subvenció per cobrir costos de desplaçaments i la gran part del pastís, es parla d'entre 250.000 i 300.000 euros, hauria de venir de la venda centralitzada dels drets televisius. Ara mateix hi ha dos candidats, DAZN i Footers. L'estructura de pagaments que proposa la federació planteja que el 50% es reparteixi de forma equitativa entre els clubs, el 25% en funció de la classificació i l'altre 25% en funció de les audiències. No es descarten també més ingressos si venen els naming rights que se'n diu de la competició, com passa a primera i segona amb el Santander.
Moratòries.
I ja per últim, tots els clubs de la primera ARFEF hauran de complir uns requisits estructurals per participar-hi. D'entrada, des de ja, un sistema d'il·luminació adequat. A partir de la temporada següent, tots els camps hauran de ser de gespa natural. A Catalunya, per exemple, s'hi haurien d'adaptar al Cornellà o al Llagostera. Però és que la 2023-2024, tots els estadis haurien de tenir una capacitat mínima de 4.000 seients, un requisit que ara mateix no es compliria en 11 dels 40 casos.
Doncs aquesta és la primera de la federació. Demà a 11:45 del matí hi ha convocada una reunió a la ciutat del futbol de Las Rozas entre el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, i els 40 equips que han de formar part d'aquesta nova primera RFF. Serà la segona trobada després de la del passat 15 d'abril i en teoria s'haurien de conèixer ja en ferm més detalls al voltant del funcionament d'aquesta lliga que l'han batejat com la categoria d'excel·lència del futbol espanyol no professional. Rematem el tema centre d'esports, 3:45 de la tarda. Sergi, amb l'actual estat de la plantilla i fins i tot podríem dir amb la situació contractual de la plantilla vigent de la 2020-2021, que evidentment, com ahir deia Esteve Calzada, patirà molts canvis, però que també, bé, és un clàssic a l'estiu que se'n parla molt i hi ha molts rumors de tot tipus de si aquest s'ha de quedar, si l'altre ha de marxar, etc. Ni que sigui per saber qui té contracte en vigor ara mateix.
Sí, és fàcil, La llista s'acaba ràpid dels que tenen contracte. Estem parlant de Froy Leal, de Aleix Coc, Xavi Boniquet, Néstor Querol, Aaron Rey, David Astals, que recordem, torna després d'haver estat cedit aquesta temporada al Prat, mitja temporada, de fet, va marxar en el mercat d'hivern a la AE Prat, i Gorka Guruceta. Aquests són els jugadors que tenen contracte en vigor amb el Sabadell. Sempre diem el mateix en aquests casos, Adri, no significa que hagin de continuar, significa que són els que tenen contracte en vigor. Que acaben per tant contracte amb el Sabadell, doncs la llista aquí sí que has de prendre més nota, eh? Ian Mackay, Fuoli, Oscar Rubio, Grego Sierra, Jaime, Josu Ozcoide, Undabarrena, Adri Cuevas, Pedro Capó, Ever Pena, Antonio Romero i Edgar Hernández.
De tots aquests, de fet, hi havien alguns que tenien un any més de contracte, però que anava lligat a la permanència. És a dir, si s'hagués donat aquest famós gol que ens ha faltat per la salvació, la llista de jugadors amb contracte seria força més àmplia.
Sí, per posar-ne algun exemple, Ian Mackay o Grego Sierra. Per exemple, aquests dos estarien a la llista primera que hem dit i, en canvi, ara estan en aquesta llista intermitja. També dic el mateix, però a la inversa. Que no tinguin contracte no significa que no puguin rebre una oferta del Sabadell de renovació, de continuïtat. I els que marxen ja segur, aquest sí que no hi ha volta de full, Àngel, com hem sentit ara fa una estona, el fins avui capità del Sabadell, retirat per culpa d'aquesta lesió, Pierre Cornut, que ja dèiem ahir que s'havia acomiadat de l'afició, i evidentment aquí li hem de sumar tots els cedits que ha tingut el Sabadell aquesta temporada. Juan Ibiza, Stoikov, Víctor García, Álvaro Vázquez i Juan Hernández. Tots aquests sí que és segur que no continuaran al Sabadell i que marxen, de fet ja han marxat, de cap als seus destins o cap als clubs de procedència.
Per tant, estarem atents també a què pot succeir, si hi ha negociacions o no amb els que acaben contracte. Recordem, només 5 jugadors tenen contracte en vigor, més 2 sub-23, Froy Leal i David Estals. Ara sí que no ens deixem res, no, Sergi?
De moment no. Pendents de, com diem, aquestes pròximes hores. En el cas José Manzanera, i sobretot de demà, aquesta reunió entre Esteve Calzada, que ja l'anunciava ahir en roda de premsa el president, i Antonio Hidalgo, esperem que per sentar les bases de la continuïtat també del de Canovelles.
Tant de bo que sí, perquè si no, sospito que faríem tard veient com avança el ritme de la resta d'equips també d'aquesta primera federació. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I a tot això, el Sabadell femení està condemnat a patir fins a última hora. A la preferent, tot i el bon partit del Guinardó, el conjunt arlequinat va caure 3-1 davant del segon classificat, el Martinenc. Desiree Zambrano va avançar al centre d'esports dels 6 minuts, però les barcelonines van empatar a la mitja hora i van sentenciar en els darrers instants del partit. Raül Raposo, el tècnic del Sabadell femení, ha lamentat sobretot haver fregat l'empat sense aquest premi final. Només li queden dues jornades al Sabadell femení per intentar eludir el descens, Palau Tordera i Pubilla Casas. L'objectiu és cada cop més difícil d'aconseguir, però Raposo destaca sobretot que les seves jugadores segueixen plantant cara contra tothom.
L'equip segueix donant la cara, l'equip segueix, encara que és una temporada difícil anímicament. Les noies van sortir amb tot, les noies van estar concentrades o més concentrades del que venien estant. Vam estar molt a prop de treure un bon resultat contra el segon classificat de la Lliga, llavors clar que vam fer bon partit.
El Sabadell femení està ara mateix empatat amb la permanència, que la marca l'Enfaf, però les andorranes tenen 3 partits pendents, incloent-hi el del Verdú Vall del Corb, que és el coer destacat sense haver puntuat. Per tant, virtualment podríem dir que són a 3 punts de l'equip pirinenc i del Manlleu. Això sí, amb un asterisc, podrien haver-hi 2 descensos més, el que condemnaria el Sabadell femení.
El càlcul és 6, perquè en principi el 7è seria per si baixés el 5è de Nacional i no baixa el 5è de Nacional català, si no m'equivoco. Llavors, en principi, serien 6, perquè al final aquest any, com l'any passat vam passar de grup de 16 a no haver-hi descensos, a grup de 18, ara volem tornar a fer grup de 16, i és el que fa que hi hagi 2 descensos més.
Dissabte, 8:15, serà el darrer partit de la temporada Olímpia. El rival, al Palau Tordera, que és el 9è classificat. Després només faltarà una jornada, la visita al camp de l'11è, al Pubilla Casas.
On repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports de fons.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a segonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Començàvem el programa d'avui saludant el capità d'un equip arlequinat que es retira un cop acabada la temporada, Àngel Martínez, al centre d'esports. La descripció serviria fil per randa pel nostre proper protagonista, el Cesc Vallribera, que deixa l'embol després d'haver aconseguit l'objectiu de la temporada, en el seu cas, la permanència. Cesc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
A diferència del centre d'esports, tu plegues havent assolit la permanència nacional, que m'imagino que és, no sé si treure't un pes de sobre, el fet d'haver complert amb l'objectiu de consolidar-se en aquesta categoria.
Sí, 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 és així. L'objectiu que ens havíem marcat era aquest, era la permanència, I objectiu aconseguit, per tant, sí, sí, ho veus tu, un pes que m'he tret de sobre, sí.
Era importantíssim, consolidar-se en aquesta nova categoria el primer any.
Sí, perquè el complicat precisament quan puges de categoria és això, són sobretot els primers anys, és aguantar aquests primers anys que l'equip es vagi adaptant a la nova categoria i un cop hem aconseguit el més difícil, que és el primer any, doncs pels següents.
Quins són els motius de la teva retirada?
Bàsicament és un, que són els 38 anys que tinc, l'edat, bàsicament. Ja fa molts anys que jugo un vol i també és veritat que fa algunes temporades que em rondava pel cap i aquesta ja vaig decidir que era l'última.
Ens deia el presi fa uns dies, allò per via interna, diu l'etern capità, és que clar, entre unes coses i unes altres és... Primer una etapa, crec que d'unes 5 temporades fins que vas marxar al Sant Quirze i després crec que ininterrompudament des del 2006, diries, que és tota una vida.
Sí, 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 no sé, no, em perdo una mica també amb els anys, però sí, sí, molts anys defensant l'Arlequinada i el que dius tu, gairebé una vida dedicat a l'handbol i la majoria dedicat als clubs del Sabadell.
I què ha suposat per tu, gairebé a nivell ja no esportiu, sinó fins i tot personal, aquest Creu Alta Sabadell handbol?
Home, pensa que si, ostres, l'altre dia ho intentava fer una mica per sobre, si sumés totes les hores que he estat entrenant, jugant amb l'equip, als pavellons... Són moltíssimes hores que crec que faríem, no sé, anys i tot, sumant-les totes. Per tant, ha sigut una part molt important de la meva vida en general, no? I ha sigut gairebé com una segona família, el Sabadell.
L'ascens de l'any passat, potser un dels millors moments pel que suposava?
Sí, sí, hi ha molts moments a destacar. Evidentment, el de l'any passat va ser un molt bon moment. La llàstima potser va ser que el fet de no poder aconseguir-ho fent fases, que és una mica la forma normal de pujar nacional, com que tot el tema de la pandèmia vam pujar per mèrits, perquè vam pujar perquè vam quedar primers de la categoria de Lliga Catalana, però sí, juntament també em quedo amb l'ascens de primera catalana a Lliga Catalana, i en destacaria molts més, però aquests potser sí, aquests parells són potser dels més destacats, sí.
Per cert, venen època de canvis, no? També el Creu Alta Sabadell de renovació. Com veus la nova etapa de l'entitat en aquest segon any a Nacional?
Doncs bé, la veritat és que és important que l'equip també es vagi renovant per anar-se adaptant també a la nova categoria. És important doncs que vagin venint jugadors nous, jugadors joves. Ja aquest any doncs, hi haurà el canvi d'entrenador que aprofito per dir que la gran feina que ha fet el Sergi aquests 3 anys i ja ho he dit personalment, però aprofito per dir-ho aquí públicament, que han sigut 3 anys molt bons. I jo crec que des de fa temps que s'estan fent bé les coses i que seguiran fent bé les coses i el Sabadell serà equip de Nacional molts anys.
Doncs tant de bo que sí, tant de bo que tinguem per una bona temporadeta, per una bona època, els colors arlequinats a Nacional. Cesc Vallribera, etern capità, agafo les paraules de l'Albert, del presi. Enhorabona per tota aquesta carrera i ens volíem també acomiadar en antena després de tants i tants anys defensant els colors creualtencs. Una abraçada enorme.
Una abraçada a vosaltres, moltes gràcies.
Encara en handbol, l'Oar Gràcia Femení disputa divendres a la nit el penúltim partit de la Copa Catalunya després de perdre contra el Gavà i de guanyar el Sant Joan d'Espí. El tercer enfrontament portarà les de Carol Carmona a la pista del Joventut Handbol Mataró. Marina Tomàs, jugadora verd i blanca, no renuncia a res en aquest desplaçament.
Jo crec que Mataró sempre és un lloc on molta gent de l'equip vol competir, vol donar la cara, i jo crec que anirem allà a fer el millor resultat possible, a competir i aviam si ja ens podem emportar els dos punts allà.
De fet, el millor al·licient per creure en aquesta victòria gracienca al Maresme passa per l'últim precedent de la Lliga, quan l'Oar va sorprendre el Mataró al 3 a Maria Roca i Vallmajor, és a dir, al pavelló de les Mataronines. Al carrer Bocaccio tenen ben present aquell partit.
Va ser un dels partits sorpresa que vam fer de la temporada, que òbviament nosaltres anàvem allà amb la... no amb l'intenció de guanyar, però de competir i vam veure que ens vam poder portar el resultat, la veritat.
En l'última jornada, l'equip gracienc va aconseguir la seva primera victòria aquesta temporada de la competició, imposant-se 33-26, un Sant Joan d'Espí que tenia baixes per lesió i també per les jugadores que estan disputant competicions d'handbol platja. Va ser el primer triomf gracienc a la Copa, competició que clou el curs. En el cas de Marina Tomàs, a més, un retrobament ben especial amb algunes de les que eren companyes seves, ja que en el passat també va defensar els colors del Sant Joan d'Espí. Per ella, es van treure l'espina de la derrota contra el Gavà.
La veritat que el primer partit contra el Gavà va ser una mica caòtic. Portàvem dues setmanes, crec que, aturades i aquest divendres doncs, vam agafar un altre cop el ritme i bueno, el resultat es va veure, la veritat.
Una victòria i una derrota. De moment, el resultat que deia la Marina per les gracienques. Divendres, a 21:45 de la nit, aquest tercer partit dels quatre que tenen a la Copa, aquest Mataró Oar femení.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Nou minuts per les 3 de la tarda. És època de fer valoracions. Qui també es troba fent balanç aquests dies és l'Estalpul Natació Sabadell després d'una temporada que ha acabat amb els 4 títols domèstics pel sènior femení, Lliga, Copa de la Reina, Supercopa d'Espanya i Copa Catalunya i la mateixa Supercopa del Masculí, aconseguida a l'octubre. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
T'escoltàvem fa un moment amb la primera federació. Ara parlant de waterpolo, si et sembla, comencem analitzant el femení que patirà algunes baixes la temporada que ve i encara no sabem el nom dels recanvis.
No, d'entrada deixa'm dir que és una època ben estranya per l'equip de David Palma, perquè ja l'equip està totalment desmembrat. Hi ha 4 jugadores concentrades amb la selecció espanyola Sierra Nevada aquests dies, la Maika García, la Laura Ester, la Judith Forca i la Irene González. També l'estan les neerlandeses al seu país, Sabrina Van der Sloot i Marche Keuning. Per tant, pràcticament no queda ningú aquí a la ciutat, tret de la Mati Ortiz, que ja no està en dinàmica de selecció. Per cert, comentarà els Jocs Olímpics a Televisió Espanyola o d'altres com la Marina Cordobés.
El que sí que estan confirmades són les dues sortides que crec que ja ho apuntàvem, de fet, en el mateix moment que va acabar la Lliga, el play-off amb la victòria a Mataró.
Sí, una, la russa Ekaterina Tankeva, Katia, com se la coneix aquí al club, amb qui podíem parlar en els últims dies i estava realment emocionada perquè, atenció a la dada, té gairebé 32 anys, farà 32 anys aquest mes de juny, però mai havia guanyat una lliga domèstica ni a Itàlia, on va estar, per exemple, amb la Roma i amb el Rapallo Nuoto, a Rússia tampoc l'havia guanyat mai, amb l'Sturm Chekhov o amb l'Ugra, ni tampoc a Espanya, aquí en els 2 anys amb l'Estralpul, fins la Lliga aconseguida a Mataró ara fa unes setmanes. Per tant, emocionada amb aquesta etapa que a més li ha tocat viure aquí a Sabadell en plena pandèmia i a milers de quilòmetres de casa seva.
Yo, por ejemplo, no fui a casa. Todo el verano he pasado aquí casi sola y eso me ha pasado muy, muy difícil. Fui sola para 2 semanas para Navidad y hasta casi 2 años no he visto a mi familia. Era súper difícil y súper importante. Más y más, mucho más, para ganar esta liga. Es como una maravilla. Para mí es como ganar una medalla de Olimpiada de ahora. Que no, ya no juego con selección y para mí es como eso.
Doncs atenció a la comparació, comparava aquesta lliga amb una medalla als Jocs Olímpics. Una Katia Tankeva que va venir aquí com a segona boia per substituir Paula Leiton i que, home, aquesta funció l'ha complert amb escreix, el fet d'estar a l'ombra de la Maika García. S'endú tota l'estima del Club Natació Sabadell i destacant precisament la figura de la boia sabadellenca.
Estoy súper emocionante y contenta de conocer mucha gente aquí de un nivel increíble como todas las chicas de equipo. He aprendido mucho también de Maika, sobre todo porque para mí es una boya fortísima de todo el mundo y siempre miraba y siempre cada vez me deja con la boca abierta, te juro, también hoy. Entonces estoy contenta de conocer a esas personas también fuera de agua. y todos los entrenadores que estaban muy amables conmigo ayudaban en todos estos momentos difíciles cuando estaba solo aquí.
Déu-n'hi-do, al nivell d'oratòria i d'espanyol de la Kátia Tanqueva, l'altra baixa Pau ja la coneixíem, la de la Ruth Ariño.
De fet, també sabíem que havia començat a estudiar català, Kátia Tanqueva, aquí a la ciutat, però no es va voler atrevir encara a fer quatre paraules en català. Bé, l'altra sí, l'altra de la Ruth Ariño, que de fet ja van fer el tema aquí a l'Hotel Suís, havia d'haver marxat l'estiu passat als Estats Units, a la Loyola Marymount University, però aquest trasllat, anem a dir-ho així, es va aturar per la pandèmia. Ara sí, ara fa aquest salt la Ruth Ariño als Estats Units i amb moltes ganes d'emprendre aquesta etapa de 4 anys a la universitat.
Jo, en teoria, havia d'estar allà a Amèrica, però bueno, per les circumstàncies en les que estem no ha sigut possible, i així que des d'aquí vull donar també les gràcies al Club Natació Sabadell, que m'ha deixat quedar-me, m'ha deixat entrenar, m'ha deixat jugar i ha comptat amb mi un cop més per aportar a aquest equip pues, tot el que jo puc, així que gràcies per aquesta part, i real, bueno, al final no he pogut marxar, però jo aquí he estat molt bé i molt feliç i ja està, i ara sí, sembla ser que podré i s'arregla tot una mica, així que la meva intenció, i tinc, també no mentiré, tinc moltes ganes de marxar també.
Doncs amb moltes ganes de marxar cap allà, la Ruth Ariño va, per cert, a la mateixa universitat on ja va jugar un any un ex del club, David Carrasco, va haver de tornar aquí pel mateix motiu la temporada passada, jugar en aquest cas al Rubí, i com diem té una molt bona referència a Ruth Ariño, de fet tots dos són parella, per tant aniran a estudiar a la mateixa universitat. A banda de la del David Carrasco, té altres referències de companyes que han jugat i que s'han format als Estats Units en els últims anys i li han recomanat que és una, li han dit que és una experiència absolutament recomanable.
Espero que no em decepcioni perquè vaig amb perspectives molt altes de gent que conec allà, amics i tal, que, bueno, que em diuen que és meravellós. La Irene González, del nostre equip, va estar allà 4 anys a Hawaii i em diu que, bueno, que m'ho passaré superbé, que és que no sé, no t'ho sabré dir fins que hi vagi, però jo ho espero amb moltíssimes ganes i molta il·lusió, la veritat.
Doncs amb molta il·lusió, Ruth Ariño, una de les dues baixes confirmades a l'Astralpool Natació Sabadell femení. De moment, Adri, cap novetat, cap fitxatge, si bé és cert que s'apunta cap als Estats Units, després de que quedin alliberades les waterpolistes, després dels Jocs Olímpics.
I el masculí, per la seva part, també es troba de vacances, després d'un final de temporada, podríem dir que ple d'entrebancs.
Planíssim, recordem, des del gener es va retirar prematurament Borja Fenoy, qui es diu, per cert, que jugarà al Rubí la pròxima temporada de Divisió d'Honor. Guido Martino, l'argentí, el seu recanvi, va trigar a arribar, després tenia Jocs Sud-americans i va haver-hi brot de Covid a la seva selecció. La sanció de 4 partits de Nemanja Ubović, lesions de Lalo López Escribano i Marcel Tecles. Han passat moltíssimes coses. Ha estat un any que sembla que hagi estat un any dolent, però el tècnic Quim Colet ha recordat i li ha posat una nota alta a l'equip, tenint en compte que la temporada va començar amb títol a l'octubre.
És una temporada molt, molt, molt positiva i la nota ha de ser una nota alta. El que passa que és cert que vam començar guanyant un títol i això, ostres, doncs, bueno, encara que vulguis que tothom toqui de peus a terra, doncs ja, tothom es pensa que ja estàs, no? I que tots els partits anava a Barceloneta, no? Pues no.
Una temporada on també l'Astralpool ha arribat a quarts de final de l'Eurocup contra l'OSC de Budapest. Posteriorment, per cert, van perdre la final als penals i amb tot un any, segons Colet, per seguir madurant a foc lent amb una de les plantilles més joves.
Nosaltres comencem una competició amb l'objectiu de guanyar-lo i després pues, ens posaran al nostre lloc i ja està. Vull dir, a la Copa del Rei el Barcelona ens va posar al nostre lloc a semifinals, doncs pues, bueno, pues, aquí estem, no? I a quarts de final l'OSC ens va posar al nostre lloc, doncs pues, bueno, pues, ja està. O sigui, no hi ha res a dir, però d'alguna manera la nostra mentalitat ha sigut treballar, treballar, treballar. I, bueno, i aquest és un projecte que engega, que ha engegat i bueno, doncs s'ha d'anar fent a foc lent. Això no vol dir que fent-ho a foc lent, com ha de ser, doncs que el valor de l'equip i que facis coses importants, però bueno, sempre amb la perspectiva aquesta.
En aquest cas, Adri, sí que han sonat dos noms per reforçar l'equip de Quim Colet, tot i que no són oficials. Són dos jugadors relativament joves del Jadran Herceg-Novi Montenegrí, Dusan Vanisevic, d'una banda, Boia per substituir Ubović, i de l'altra, Costa Averka, un jugador de l'exterior de l'arc bielorrus.
Gràcies, Pau Mitjara.
Adéu.
Yeah. I demà dijous aquí a l'Hotel Suís estarem pendents de tot el que passi en aquesta reunió a les Roces, on els 40 equips participants de la primera RFEF estan convocats per conèixer els detalls de la nova categoria, també evidentment dia clau pel futur esportiu arlequinat. Amb la reunió entre Esteve Calzada i Antonio Hidalgo sabrem com va la recerca de recursos de la secció de vòlei del club per intentar assumir el doble ascens, els comiats de Pol Viada i Santi Sardà al futsal Pia, el de Darío Martínez a la banqueta del grup Zarraona, i tenim pendent una conversa demà amb el Quim Gómez per parlar de bàsquet del Natació Sabadell.
Hotel Suís.
Pràcticament les 3. Heu de rebre, abans d'escoltar els senyals horaris, una abraçada des del control de so del Toni González. Acaba de passar un bon dimecres. Abraçada, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.